Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, com esteu? Benvinguts una setmana més al Revolució. Avui, edició dissabte.
No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps...
Fa just una setmana, Joan Dausà va triomfar al Palau Sant Jordi amb un concert que ja és a la història de la música en català. Més de 16.000 persones van vibrar en directe amb les cançons de Dausà. Josep Maria Ganyet, què tal? Com estàs?
Molt bé.
Emocions van viure en un concert com el de Dausà. De moment, la tecnologia no pot igualar aquestes emocions, no? I per molts anys, no? Afegiríem, de moment?
La tecnologia no és capaç de fer cap creació artística perquè no té cap intenció de fer-ho. El Joan Dausà, qualsevol artista, el que té és una intenció de crear un moment únic. De fet, el moment artístic és una comunió entre l'espectador i l'artista, i això és irrepetible.
No hi va ser-hi, eh?
No.
Jo hi vaig ser-hi, vam gaudir molt, ens ho vam passar molt bé, i, escolta, me n'alegro pel Dausà, que s'ho ha corret molt i és un gran emprenedor. Amb en Ganyet parlarem avui de moltes coses a la seva masterclass i respondrem una pregunta també tan potent. Canviaries un metge per un robot? El teu metge per un robot?
Aquesta pregunta és fotuda, eh?
Sí, si t'escolta el teu metge, sí.
No, els robots i els algoritmes i la intel·ligència artificial els pot ajudar molt. Però canviaríeu el vostre metge per un robot? Per un algoritme?
Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
I avui també parlarem amb Maria Teixidor, advocada, dona TIC, exmembre de la Junta Directiva del Barça, una dona que és tot un referent i amb qui segur que tindrem una conversa molt interessant. També coneixerem la Cistella de Montgai, un projecte que vol potenciar l'economia rural amb el suport de la tecnologia, i acabarem amb la secció Nous Camins, coneixent la història d'un emprenedor d'èxit de Sants, de Barcelona, de la restauració i l'hostaleria, que ho està patant. Ja sabeu, ens podeu trobar, com sempre, a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Masterclass Ganyet.
Avui molt contenta, un crac, Josep Maria Ganyet. Ho dèiem al començament, la pregunta que avui centra la secció: canviaries un metge per un robot? Una pregunta impactant. Em diries que... Jo diria que no, jo vull el metge i el robot junts. Tu què diries?
Bueno, t'ho responc al final.
Al final de la secció, sí. Com estàs? Estàs bé?
Bé, molt content. Molt
bona
content.
Cara?
Sí.
A partir d'aquesta pregunta avui volem també analitzar com la intel·ligència artificial afectarà realment la feina del futur, eh? I al fons, Fons Monetari Internacional ha dit, atenció oients, primer titular, que el 60% de les feines es veuran afectades per la intel·ligència artificial. Estan clars, molt important, quins seran els sectors directament afectats, que me'ls apunto ja, Ganyet.
Mira, si anem al 60% vol dir que la gran majoria, i especialment en la nostra societat, en les societats desenvolupades, que la major part de la gent treballem amb informació o fem feines en les que gestionem informació, doncs ens afectarà molt. Ara bé, aquest...
Perdona, acabes de dir que els periodistes ens afectarà, eh?
Sí, no, però és que a tothom, jo crec que a tothom que ens està escoltant ara mateix, la intel·ligència artificial, en general, l'automatització, la tecnologia, afectarà. Però atenció amb aquesta paraula d'afectar, perquè és mala consellera. Perquè sovint llegim aquests titulars, i una cosa és que tu tinguem una professió, una feina, que està exposada a la intel·ligència artificial, i l'altra és que aquesta feina sigui substituïda. Fins ara tendíem a pensar de que afectarà la meva feina, per tant, part de la meva feina o la meva feina sencera serà substituïda per la intel·ligència artificial, això que dèiem, el metge robot. No, és diferent, i us posaré un exemple, es veu molt clar. Una cosa és l'exposició i l'altra és l'afectació. Per exemple, un metge i un caixer d'un supermercat estan igualment exposats a la intel·ligència artificial.
Sí, exacte.
Exactament. Ara bé, els caixers de supermercat, si heu anat amb un Decathlon, o si heu anat a l'IKEA, o si heu anat amb un McDonald's, els caixers en general, veureu que allà ja no n'hi ha.
Ja de tot, eh?
Ja de tot, sí.
Encara continua, però sí, ja però, ho pots però, fer automàticament. I a mi això no m'agrada.
A l'AFNAC
perquè
també hi havia una fila de caixes enorme, ja no n'hi ha, o n'hi ha menys. Per tant...
A tu t'agrada, a mi no m'agrada, però bé.
Bueno, a mi no m'agrada que ens encolomin bou per bèstia grossa. O sigui, de vegades diuen, això fa la intel·ligència artificial, I no, tu vas a un McDonald's i el que fas és... T'ho fas tu.
Clar, o sigui, i et fan treballar,
et fan treballar
perquè has de deixar la roba,
igual.
La peça, no? I que concordi, que la màquina ho detecta...
No, exacte, o sigui, quan tu vas... Abans li deies a algú que et feia el menú, per exemple, amb un McDonald's o una cadena de menjar ràpid, i ara ho has de marcar tu, no? O el check-in en un aeroport, el mateix. Per tant, de vegades hi ha una falsa automatització o una automatització d'aquella manera que ens la colen per intel·ligència artificial i no és ben bé. Per tant, jo diria que la gran major part de, la major part de feines estan exposades a la intel·ligència artificial, però no totes tenen el mateix risc. El caixer, hem vist clar que és fàcilment substituïble per la intel·ligència artificial, i en la pregunta del principi, el metge. El metge, segons quines diagnosis, les podria fer igualment de bé, o fins i tot millor, un algoritme d'intel·ligència artificial. Per què? Perquè pot accedir a totes les bases de dades de medicina, tots els casos clínics, els historials, i amb allò prendre decisions. I fins i tot potser, hi poso un potser, millor que un metge. Ara bé, un metge no només fa això.
Clar, però aquesta és una frase que vam dir al Revolució TV3, que per cert ja ho dèiem el 2019, fa uns anys, i dèiem la intel·ligència artificial no ens traurà la feina, ens ajudarà i ens la millorarà. Però jo estic pensant, és a dir, la feina administrativa sí que es pot substituir, no? Però, per exemple, un fisioterapeuta ho té bé. És a dir, jo encara no veig una intel·ligència artificial que em faci massatges,
no.
Val?
Un fisioterapeuta...
O que em pinti les ungles.
Sí, un fisioterapeuta, un perruquer, una perruquera, un jardiner... Hi ha feines que poden ser molt repetitives, però tenen una component física d'adaptació a l'entorn i, sobretot...
Aquests ho tenen bé.
I, sobretot, una component social. O sigui, el metge, fixa't que hi ha un metge, un jutge, hi ha una forta, diguéssim, rebuig social a que això sigui automatitzat. Per això la pregunta aquesta té molt més trellat del que no sembla. No és només que hi hagi una màquina que pugui fer alguna part de la feina d'un metge millor, fins i tot, posem entre cometes, sinó que de la resta de feines que fa un metge, que no només és la diagnosi, aquestes feines purament automatitzables, hi ha una feina social, humana, de relació, que també fa un perruquer, una perruquera, un jardiner que s'adapta...
Un psicòleg. T'imagines una intel·ligència artificial que fos un psicòleg?
Un psicòleg que està exposat de la mateixa manera que estem tots a la intel·ligència artificial. Però la substituirà? Jo crec que no. Jo crec que no. Per tant, aquí hi ha aquest concepte de dir... A algunes persones la intel·ligència artificial ens complementa.
Un comercial, sí. Per exemple, no? Em pot vendre un cotxe una intel·ligència artificial i jo un comercial.
Bueno, un comercial. És clar, en el moment que les recomanacions te'l fa un algoritme en una web d'Amazon, els comercials ho tenen molt més fotut. Llavors, per tant, hi ha alguna gent, com els metges, els jutges, els advocats, que la intel·ligència artificial els complementa les seves capacitats i els facilita la feina i els fa, fins i tot, arribar més lluny, fer més negoci, i alguns que queden totalment substituïts, que no hi ha complementarietat, hi ha substitució.
I periodistes? És a dir, que hi faríeu al Revolució una intel·ligència artificial i no cal que hi sigui jo?
Si el periodista només escriu una crònica...
No, dic la veu, en aquest cas. Perquè,
la veu és fàcilment reemplaçable.
Clar, que podria fer
la teva web la podem clonar i probablement és indistingible de la teva ara en directe. Ara bé, algú voldria sentir textos llegits per tu o algú voldria... sentir-te tu amb les teves virtuts, amb el risc que t'equivoquis, amb tot això, amb el que ens fa humans.
Virtuts i defectes,
no, sisplau, és el que ens fa humans.
Per tant, de moment, els que som locutors no tenim tanta competència amb la intel·ligència artificial.
Si la teva feina és creativa, si la teva feina és connectar amb l'entrevistat, si la teva feina és aquesta part més humana, tranquil·la. Si la teva feina és llegir un butlletí de notícies, potser llavors és més fotut.
Estem d'acord, Josep Maria Ganyet, que d'aquí 200 anys els historiadors econòmics diran que hi va haver un abans i un després de l'aparició de la IA a l'economia global, no? Perquè en aquesta conferència que tu coneixes bé de Davos, no? Se n'ha parlat molt, i els líders mundials coneixen prou bé, no? Aquesta tecnologia i tots els riscos que comporta, no? També.
Sí, això que dèiem del metge i el caixer, per agafar dos rols, també ho podem fer a nivell d'economies, o sigui, podem parlar dels països o les economies més avançades, de les economies emergents, o de les economies de baixos ingressos. És clar, la nostra ja està molt exposada a la intel·ligència artificial, eh? Perquè són tot feines que tenen que veure amb la informació. Per tant, estem molt exposats. Ara bé, les societats avançades són les que en traurem més benefici. Ara imagina't una societat que no està tan avançada, eh? Una societat on hi ha molt sector de manufactura, menys feines de gestió d'informació, i estan igualment exposades, però potser els beneficis que en treguin no en siguin tants. Ara imagina't un país on l'economia sigui bàsicament sector primari, d'acord? Clar, aquí l'impacte de la tecnologia o de la intel·ligència artificial és mínim. No pots substituir la feina d'un pastor. Home, sí, pots posar drons i que portin el ramat, però et costarà més.
Home, hi ha aquests gossos, robots que els hem vist, en vídeos, que no estan mal, que podria portar un ramat, no? Que...
Sí, però vull dir, la feina de pastor, o sigui, per als països eminentment rurals, és molt més difícil d'automatitzar, primer per un tema de costos i segon perquè són tasques difícilment automatitzables, d'acord?
Per tant, l'agricultura tranquil·la, també, eh? Els pagesos tranquils.
Els pagesos tranquils, els pagesos, òbviament...
Els pastors tranquils.
Com tothom, s'han d'adaptar i fixa't que cada vegada menys gent es dedica a la pagesia perquè les màquines poden fer més coses, però fixa't que aquests països, el que parlàvem abans de feines, també podem parlar a nivell de països. A la nostra societat, les societats avançades, un 60% de les professions estan exposades a la intel·ligència artificial. En les societats emergents, els països d'economies emergents, un 40%. I en les economies poc desenvolupades, un 26%. Què vol dir? Que a nosaltres ens afectarà més, però també en recollirem més beneficis. Clar. En canvi, els països del Tercer Món, o els mals anomenats, els països de les economies en desenvolupament, recolliran menys beneficis.
Clar, però ara et pot estar escoltant empresaris, directors ara mateix, Ganyet, i diuen, molt bé,
segur,
Ganyet,
segur.
Intel·ligència artificial, però escolta, jo si poso una intel·ligència artificial no entenc de vacances, de jornades laborals, de moments d'oci, no necessito tants recursos humans perquè parlo... Llavors, què li diem?
Bueno, aquest és el somni humit de tots els empresaris, no?
Somni humit, has
dit? Sí, és el que s'anomena, té un nom tècnic, això que es diu la fàbrica fosca. És una fàbrica perquè que no necessita llum, perquè no hi ha treballadors, totes màquines, d'acord?
I... Perdona, és un titular, vols que te'l faci el titular? El somni, que no els agradarà als empresaris, el somni humit dels empresaris és la intel·ligència artificial.
No, és la fàbrica fosca. Encara no cal que sigui
intel·ligència artificial. Però què vols dir, la fàbrica fosca?
La fàbrica fosca és que no cal que tingui llums perquè tot ho fan les màquines, no hi ha persones treballant en una planta. O sigui, no cal llum. De fet, n'hi ha moltes de plantes que estan totalment robotitzades i poden ser totalment fosques. Esclar, jo us diria a aquests empresaris que parlen amb un empresari de molt d'èxit, que es diu Elon Musk. Elon Musk, el 2016, ja va dir que...
Un dia hem de fer un especial Elon Musk,
ui,
eh?
Un no, podem fer una temporada, si vols.
Digues.
Bueno, doncs l'Elon Musk tenia aquest somni, el 2016, ho ha dit públicament. Va dir, en un parell d'anys, va dir el 2016, les fàbriques de Tesla seran totalment robotitzades, no hi haurà humans. Només hi haurà supervisors, que poden estar a casa seva. Bé, es va haver de menjar amb patates aquesta afirmació. Al cap de 2-3 anys va haver de dir, no, he subestimat el rol de les persones i la feina que fan les persones, i segurament no serem mai capaços d'arribar a aquest concepte de la fàbrica fosca.
Déu-n'hi-do, Fàbrica fosca i més temes que parlarem ara amb Josep Maria Ganyet. Tornem a on estàvem comentant abans, no? Els robots substituiran els metges, quina serà realment la intel·ligència, la medicina, no? Complementar, ajudar, no?
No substituiran els metges,
No substituiran, no?
Ens preguntem, i responem que no.
I per tant, que una màquina creï 90 milions també d'articles científics no vol dir que no superi l'ull clínic d'un metge,
No.
Però ara et faré una mica l'advocat del diable. Vols dir que aquesta prevenció que tenim nosaltres és perquè som analògics, no? I... estem fent distincions, no?, entre metge i robot, no? És a dir, què passarà? Amb què millorarà, no?, la nostra salut, tota aquesta intel·ligència artificial que també coneixes?
Això és molt interessant, aquesta pregunta, perquè nosaltres estem viciats, primer que tot, per les pel·lícules i novel·les de ciència-ficció, i després, per la nostra cultura, per la nostra herència greco-romana judeocristiana, I això es veu molt quan viatgem a Orient. Quan anem a Japó, bé, que venen d'una tradició animista, on els objectes, les coses tenen ànima, ells no veuen els robots com nosaltres el veiem, el dolent de la pel·lícula. Quan tu mires una pel·lícula occidental, el robot, la intel·ligència artificial sempre és el dolent. Allà és el Doraemon, és el que té la butxaca, aquell gat robòtic que té una butxaca infinita i et concedeix tots els desitjos. O sigui, a Japó el robot és un amic. Llavors allà què estem veient ara? És clar, Japó té un problema d'immigració, té un problema d'envelliment de la població i o bé obren les fronteres o bé robotitzen tot el que puguin robotitzar, ja ho estan fent, i per ells això no suposa un problema. Ells tenir un metge, diguéssim, o una part de la diagnosi que sigui un algoritme o un robotet o el que sigui, no els suposa cap problema. Nosaltres encara tenim aquesta barrera cultural. Ara bé, això seria menysprear molt la feina dels metges. Pensar que els metges només són màquines de predicció i que fan una diagnosi a partir d'uns símptomes. No fan això els metges. Els metges fan un acompanyament, els metges coneixen, estableixen una relació amb els seus pacients, o haurien de. Llavors, quina és la carta als Reis que podríem fer? Home, que els ampliés les seves capacitats, que els tregués la feina més rutinària perquè poguessin dedicar més temps a aquesta feina de qualitat, que és establir relacions amb el client, i aquestes relacions són necessàriament humanes. Per tant, escolta, si l'automatització, si la intel·ligència artificial complementa la feina dels metges, els metges poden fer millor la seva feina, poden atendre més gent i amb més qualitat, i pot baixar els costos de la factura de la seguretat social, això és fantàstic. Si ens pensem que farem no la fàbrica fosca, sinó el consultori fosc, aquí ens equivoquem molt.
Per cert, quan parlem de... Hi ha un altre tema, és a dir, tant en els metges o en aquest cas, gent que es dedica a una altra professió, també en podrem parlar un altre dia, La intel·ligència artificial no entén dels drets d'autor, no? Sí que vam parlar, no?, de la regulació i que s'ha de dir, no?
Sí.
Però també em trobo interessant, no? L'altre dia coneixíem que l'Estat espanyol hi ha una oficina de protecció, no?, de drets d'autor, pensant ja en la intel·ligència artificial, no? I ja s'estan preocupant políticament, no?, fins i tot el Departament de la Conselleria de Cultura, no?, el Ministeri de Cultura, en aquest cas.
Sí, perquè ens arrisquem de que ens carreguem la producció cultural, no? Si jo sóc un il·lustrador i veig que la meva feina és fàcilment reproduïble en un sistema d'intel·ligència artificial que a sobre ha estat entrenat amb la meva obra, doncs potser m'hi penso a l'hora de fer il·lustradors, no? El Gremi d'Il·lustradors aquí a Catalunya ha tret una carta que la tenen al seu web, a l'Associació Professional d'Il·lustradors, crec que es diu, que precisament diu això. O sigui, no estem en contra de l'intel·ligència artificial, estem en contra que s'utilitzin les nostres obres perquè uns quants facin diners amb això. No, escolta, o fem tots diners o parlem-ne, no? O sigui, parlem de com ens distribuïm els drets. I parlàvem el mes passat, estem en un moment molt similar al Napster i la música en el seu moment. Ara val tot, però això s'està regulant.
Déu-n'hi-do, escolta, hem dit moltes coses, avui, Ganyet.
Sí, home, procurem dir-ne que siguin interessants i que serveixin
als
nostres oients.
Escolta, doncs avui, com sempre, aprendre, no?, de manera didàctica amb el Ganyet, intel·ligència artificial. Tu, de tot el que hem parlat, amb quin titular et quedaries, Josep Maria Ganyet?
Jo em quedaria de que si utilitzem la intel·ligència artificial, en general la tecnologia, per ampliar les nostres capacitats, per complementar-nos, anirem molt bé. Si el que aspirem és a fer fàbriques fosques i que uns quants s'enriqueixin amb la feina de tots, anirem molt malament.
Fàbriques fosques. Avui amb Ganyet n'hem parlat.
Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. PIME Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Fa molta il·lusió rebre el programa Una dona TIC, una dona empoderada, una empresària d'èxit, una dona que trepitja fort, una dona que és un referent. I com diem sovint al programa, ens calen referents de dones directives empoderades. Maria Teixidor, com estàs?
Molt bé.
Escolta, contenta de veure. Recordes que vas venir al programa? Saps quan?
Fa molt temps.
Recordes l'any?
Doncs no, perquè jo des de que va haver-hi la pandèmia he esborrat el factor temps, sembla.
Doncs abans de la pandèmia, l'octubre del 2019, el programa 114, sí. En fa més de 300. És que clar, anem fent programes i no ens adonem.
Imagina.
I ens imaginàvem doncs, que vindria la pandèmia, no? I aquell dia vas venir al programa, vas fer una tertúlia sobre informació a la xarxa amb el Ganyet, que avui ha estat també col·laborador del programa, i també amb el Jordi Borràs, que avui és el fotògraf del programa. Jo no me'n recordava d'aquesta. Tu te'n recordes?
Jo me'n recordo que vaig venir.
Que vas venir, no? Han estat anys, no?
Sí, sí, amb moltes coses.
Què ha passat? Què ha passat, Maria? Dona-t'hi, què ha passat amb aquests 4 anys?
Buf, de tot. El món s'ha revolucionat, ens han canviat les prioritats, el món s'ha accelerat, el temps té una altra imatge. No sé, jo personalment he deixat el Barça, per exemple, que m'ocupava moltes hores en aquell moment de la meva vida. Estic centrada en altres temes, també acompanyant l'esport femení. Però bueno, no sé, molta revolució.
El que està clar és que aleshores no hi havia intel·ligència artificial, les xarxes socials tenien molt menys pes i també les dones TIC estaven molt menys empoderades i això ha anat canviant, no? Les xarxes també han potenciat el ciberbullying, no? I amb la Maria, que vas cofundar fa uns anys l'aplicació Birresol per lluitar contra l'assetjament, encara hi estàs, no?
Sí. Aquesta és una aplicació que d'alguna manera està demostrant el seu potencial a totes les escoles on està implantada. Publiquem un baròmetre que dona unes molt bones mesures de reducció, diguem, de la conflictivitat als centres que l'apliquen i de creació doncs, de bons climes escolars, millorant les dades de Save the Children, per exemple. I amb aquesta empresa hem també ara començat el capítol empresa, és a dir, el capítol tenir el botó d'avís en empreses per la lluita contra el mobbing i l'assetjament de tot tipus en l'entorn laboral, no? Fent-lo servir com de canal de denúncies, es diu Corresol en aquest cas, i realment està funcionant.
Quantes escoles sou ara mateix a Catalunya des de que
doncs
vam parlar?
Com que no porto el dia a dia, jo ara quedaré fatal perquè no et sabré de dir la xifra exacta,
aproximadament.
Però comencem a estar ben implantats. No és un mercat fàcil el de les escoles, també ho hem de dir, és un mercat que costa moltíssim perquè té una presa de decisió lenta, no té un pressupost normalment molt, molt gran, però estem contents de que la implantació es vagi, és a dir, que les escoles que tenim repeteixin, que anem ampliant, que estem també a Andorra, que hem començat en altres punts de l'estat, inclús a Sud-amèrica amb alguna experiència, i això ens anima a continuar, perquè a més creiem que és un projecte sobretot d'impacte social.
També ets fundadora d'empresa d'assessoria Buca Solutions, que dius que vivim en un món d'incertesa, un món Buca. Què vol dir això?
Doncs Buca és un acrònim que parteix, diem, de l'entorn militar, com moltes coses, com internet, com aquestes coses, no?, que creen els americans i que de sobte doncs, es popularitzen i que per les seves sigles en anglès ve a parlar-te d'un món volàtil, d'un món incert, d'un món complex i ambigu, no? I el que t'està dient és que avui en dia ens costa molt distingir entre causa i conseqüència, que ens costa molt prendre decisions sobre la base de dades així molt certes perquè tot l'entorn és canviant, no? I per tant que les respostes han de ser diferents, no? I han de partir doncs, d'altres propostes, sobretot molt basades en la comprensió d'aquest entorn i en aquesta capacitat de navegar-lo, no? De navegar-lo amb... Jo crec que sobre la base d'uns valors molt sòlids, però d'aquesta, deixa'm dir-ho, flexibilitat de cintura per poder-te'n adaptant una mica al que en cada moment doncs, va succeint. No?
Vosaltres assessoreu, no? Empreses, start-ups, sí. No? Quines són ara aquestes eines Buca, no? Que utilitzeu també en aquest assessorament?
A veure, per nosaltres al final és traduir un entorn jurídic que sempre ha pensat, no, molt en aquesta solidesa a casa nostra dels codis, no, decimonònics, és traduir aquesta realitat normativa a quelcom digerible per les empreses que comencen. No? Vivim en un entorn hipernormativitzat on al final costa molt estar al dia i complir totes les regulacions, i el que entenem que en les fases, diguem, primerenques d'una aposta empresarial o de projecte d'innovador, el que necessites és marcar aquests límits i saber anar fent les coses amb unes fases que siguin raonables, digeribles i sobretot assumibles econòmicament, no? per a aquests projectes. I el que tractem és això, d'acompanyar-los des de l'inici, marcant aquest rumb.
Mm-hmm. Hi ha una frase teva molt clara, diu: les dones han de tenir l'oportunitat de demostrar el que valen, o el que no valen, i afegeixo jo, no? La qüestió és que continuen també faltant moltes oportunitats, no?
Sí, a veure, jo també des del meu rol de presidenta de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC, que estem ara treballant, hem publicat l'any passat un informe sobre l'aportació de la dona a l'economia, on d'alguna manera ens fixem en per què ens estan passant totes aquestes coses. Veiem dos factors molt clars, no? El biaix industrial, diguem, que és el biaix de sector. Les dones estem infrarrepresentades en els sectors que són tractors de l'economia i, per tant, concentren la inversió. I després la invisibilització, que ja coneixíem, de les tasques de cura i de, diguem, no retribuïdes, no? On hi ha el voluntariat i totes les tasques de la llar i de cures. I això, diguem, que ens marca, no? O ens situa en un entorn dins del mercat laboral, ve acompanyat d'aquesta manca de referents que crec que ja hem parlat moltes vegades i que al final és una cosa crònica, no? Necessitem parlar d'aquestes dones que emprenen, d'aquestes dones que triomfen, d'aquestes dones que accedeixen a càrrecs, diguem, directius, i tenir-les com a referents per seguir-les.
Però des dels 4 anys que hem parlat tu i jo, hem millorat o no? O estem igual?
No sé, crec que hem fet revolucions. Jo estic molt contenta del ser acabó d'aquest estiu, perquè d'alguna manera ha marcat un abans i un després, no?, en el sector de l'esport, que crec que és molt
important. Les jugadores del Barça, sí.
Sí, és aquesta mundial, bueno, la final del Mundial i les jugadores de la selecció, no?, i un moviment que comença l'Alexia Putellas, una mica no només per denunciar, diguem, un petó, sinó tot un sistema de funcionament de la Federació Espanyola de Futbol, que no és únic d'aquesta federació, ni molt menys, però que denota unes maneres de fer que jo crec que ja no són les pròpies del segle XXI ni les que volem per un entorn, diguem, més sostenible.
La TDG a Catalunya Ràdio.
Com com això a la línia de fons, la centrada i el gol del Barça. Minut, no arriba el minut 1 de partit. 57 segons per veure el primer gol de la Champions League.
Ara parlava de les dones del Barça, aquí també la nostra companya de Catalunya Ràdio, s'acabó. La Maria, com a directiva del Barça, no?, va ser també una dels artífexs de posar les bases perquè el Barça femení sigui on és avui. El futbol femení és un exemple, no?, del que dèiem ara, no?, si ens deixen demostrar el que valem, els resultats arriben, no?
Correcte, jo crec que és una aposta molt ben feta, molt ben treballada, amb uns equips extraordinaris que van posar, diguem, les bases d'un projecte que nosaltres sempre vam dir, volem guanyar una Champions, i amb el termini que ens havíem marcat ho vam fer. I aquest equip, doncs, és un equip molt ben rodat que ha anat generant el que esperàvem, no?, fruits, i que s'ha convertit, i elles s'han convertit i han assumit convertir-se en les referents que sabíem que havien de ser.
Ara ja no hi ets, ara.
Vaig dimitir a l'abril del 2020.
El 2020, eh? Ara
plena pandèmia, per això et deia que han canviat moltes coses.
Han canviat moltes coses, eh? Tornaries al Barça? Dic, és que clar, dic, ara falta que una dona presideixi el Barça.
Quin tema més complicat.
Bé, tu què en penses?
Bueno, que el Barça està en una situació complicada, a saber si, sempre ho he dit, hi haurà més eleccions.
Tu vas ser la primera secretària dona de la Junta Directiva,
correcte,
no?
Correcte, sí.
Et presentaries com a presidenta o com a mínim una primera dona que es presenti, no?, cap de llista electoral a unes eleccions?
Mai diguis mai.
Molt bé, doncs escolta, està bé, no? No sabem què passa, però segurament, no? Creus en el lideratge esportiu,
no,
de les, sí, dones, no?
Jo crec que en el lideratge, i ara estic també acompanyant a les jugadores de pàdel en tota una sèrie, diguem, d'accions que s'estan donant a terme en aquest món, en aquest esport, per la professionalització també del pàdel femení. Al final, en un circuit que ara pretén ser mundial i està treballant treballant doncs, per fer una aposta molt, molt seriosa també per les dones, i crec que totes aquestes accions ens ajuden i a més ens reforcen les unes a les altres, així que sí, crec que en aquests entorns, no, que combinen la part lúdica i la part de referent, molt mediàtic i de més, és important que les dones hi siguem per demostrar que també són espais que hem d'ocupar.
Doncs molt bé, Maria Teixidó, també entre les dones, TIC de Madrid i Barcelona, avui ens visita al Revolució i veurem què passa en un futur.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies.
Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Et sonaria bé rebre els diners de les vendes de la teva botiga online en temps real? Oh my God! Money, la passarel·la de pagaments més avançada. Descobreix la Money.com. Money, com diners en anglès, però amb la i llatina.
Amb bus ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en estic-pac sense necessitat d'aigua a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y me he quedado helado, helado, helado. Y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y helado, helado, helado. Y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y me he quedado helado, helado, helado.
Avui us volem explicar la història d'un projecte emprenedor, un projecte que va néixer durant la pandèmia i un projecte molt rural. M'agrada saludar a l'Anna Coy i l'Oriol Pujol. Què tal? Benvinguts.
Molt bé, bon dia. Moltes gràcies.
A veure, com definiríem, això és molt important, què és la cistella de Montgai? Amb tres frases.
Tres frases de la cistella de Montgai. La cistella de Montgai és un projecte jove que neix de l'inconformisme de les nostres vides i del fet de poder aportar a la vostra taula el bo i millor de Catalunya i en el nostre concret, de la Noguera.
De fruita i verdura, eh?
Fruita i verdura.
Faltava incloure fruita i verdura, perquè, clar, quan hem de vendre el nostre projecte, en dos minuts hem d'explicar què fem. Expliquem la vostra història d'aquesta parella, que m'encanta. Van decidir deixar Sabadell, no?, la ciutat on vivien, i anar a Montgai, un petit poble de la Noguera. Per què vau apostar aquest projecte? Perquè tu ets veterinària, tu, Oriol, ets economista, assessor d'empreses, l'Anna feia 20 anys que treballava a la Universitat Autònoma i tu tenies una empresa. I què va passar un dia que dieu, deixem la ciutat i anem al poble?
Doncs que no ens omplia prou la feina a la ciutat. Teníem, com molt bé dius, l'Anna és profe de la universitat i jo economista, assessor d'empreses, i bueno, doncs teníem segurament el tipus de vida ideal de molta gent, però a nosaltres no ens omplia.
No us agradava la ciutat?
No ens agradava la ciutat, però havíem perdut l'encant a les nostres feines.
Val.
Llavors, i tot i tenir la vida més segura del món, jo tinc una excedència, sóc funcionària, tot plegat, tens el que tothom vol i tu te'n vas a fer el que la gent no vol. Bueno, doncs potser sí, però quan entres a la porta de les teves aules i entres per la universitat i ja no et desperta aquella cosa que et despertava,
sí,
penso que és el moment de passar pàgina i de canviar la teva vida. No volíem que res se'ns quedés a la taula abans de que aquest món se'ns endugués, o sigui, no...
I ara anem a explicar per passos, és a dir, compagineu ara les vostres professions amb aquest projecte emprenedor, que ara en parlarem, o les heu aparcat completament?
Les hem aparcat.
Aparcat completament.
Les hem aparcat. Llavors, ara conreu vosaltres verdura i fruita?
Sí.
Cabaneu, eh? Cistella de Montgai, si voleu verdura i fruita fresca, a través d'aquesta web la podeu aconseguir. I ja sabíeu conrear?
N'hem après. Ara nosaltres teníem un petit hortet per consum propi, i arrel de la pandèmia que ens confinem doncs a tota la família Montgai, amics de Sabadell ens deien, ostres, envieu-nos enciams per missatgeria. I bueno, ja els enviàvem, sí, però bueno, vam dir, escolta, i si ho fem ben fet i ho obrim doncs a tot Catalunya, i així va ser, doncs vam ampliar horts, fem horta i enviem cistelles de fruita i verdura i altres coses que hem anat afegint a la cistella doncs a mesura que va avançant, que estan disponibles a la web, i doncs tu et fas la cistella al teu gust, a granel, diríem, no?
Quilòmetre zero, és un concepte clau per vostre negoci, no? En aquest
ideal.
Cas, Anna?
Sí, és ideal. Apostem per una sobirania alimentària de tot el que fem aquí amb els productors d'aquí, ja no només nosaltres, sinó aquesta àmplia gamma d'agricultura que tenim a Catalunya, de fruita, de verdura, de ramaderia, és bestial el que tenim aquí, no cal anar-ho a consumir fora. Per tant, la cistella es crea també aportant el nostre granet de sorra en aquest canvi que ha de ser local perquè sigui global al final.
Hi ha d'haver una altra manera de viure.
Hi ha d'haver una altra manera de viure, com cantava Joan Dausà aquest cap de setmana al Palau Sant Jordi, amb 16.000 persones. Vosaltres també heu cregut, no?, que hi ha una altra manera de viure a banda del negoci, de la verdura i fruita. La vostra també és una aposta pel territori, no? El que se'n diu la Catalunya buidada, no?
Exacte. Uh-huh. Els pobles que se'ns buiden, els pobles que no hi va gent, sinó que se'n van. I nosaltres apostem per criar els nostres fills en un ambient rural, i a la ciutat sempre hi podran tornar. En canvi, de l'altra manera, no podran anar al poble.
Clar, és que jo estic pensant, però clar, això de fer de pagès i... sou autodidactes o també us han anat aconsellant pagesos de la zona? Perquè, clar, a veure, tu estaves a la universitat, l'altre estava assessorant empreses i clar... I també parlarem econòmicament, eh? També suposo que hi ha diferències, però clar...
L'agricultura s'aconsegueix a prova. Proves, error, encert...
I preguntant molt.
Escoltant la gent gran, la gent que n'ha fet, que a casa seva té el seu hort i tu l'únic que fas és reproduir aquell hort petit amb un hort gros per poder vestir més boques. Llavors t'has de rodejar de gent experta en el tema, però no de llibre, sinó de vida. Uh-huh. Llavors, és la gent gran d'aquests pobles, la gent que ve, et mira i mira el teu conreu i et diu... Ui, això, li falta això, o no facis allò.
Però no és
allò.
Fàcil, no, el negoci en l'agricultura?
No.
No és fàcil.
No és fàcil.
No és fàcil. No és fàcil. Però bueno, es pot tirar endavant.
Sí. Clar. Els clients, d'on són, no? Venen per la web, per la zona, d'on són
aproximadament? De tot Catalunya.
De tot Catalunya?
Sí.
Perquè vosaltres feu el repartiment o fa una altra empresa?
Nosaltres fem el repartiment únicament i exclusivament de Barcelona. Bueno, Barcelona ja ni tant, però Vallès. Sobretot al Vallès tenim una part molt romàntica que ens agrada molt veure a la gent i que la gent ens vegi. Que la gent vegi quina cara hi ha al darrere, no només per una pantalla d'Instagram que ens poden veure o qualsevol cosa així, sinó que l'energia, no?, que hi ha entre tu i jo, que em compres la meva verdura i jo te la porto. Llavors hi ha una banda romàntica de la cistella que això ens costa molt de deixar anar, que és el repartir almenys zones petites i poder tenir aquest contacte directe amb el client.
Sí, la resta de cistelles se'n van amb empreses de transports.
Però també veneu a botigues,
Moment només fem particulars.
Sí. Només feu particulars, és a dir, podríeu estar, no?, també venent a les botigues del territori, de la mateixa zona.
Sí, bueno, podríem. Sí,
I fem mercat un dia a la setmana, doncs, a Montgai i venda directa, diríem.
Val. Però... I l'avantatge, per preu, quines avantatges tinc?
De preu?
Amb la cistella.
Compraràs el mateix, assegurant-te que no compres ni pesticides, ni herbicides, ni res de tot això, i que és un cultiu de casa, que és... tornem enrere per tirar endavant. És a dir, et porto la teva taula el que probablement et portava el teu avi. Uh-huh. Aquest gust i aquesta cosa que només d'olorar la cuina quan s'està cuinant, només de posar-t'ho a la boca, et transporti amb aquestes emocions enrere una mica.
I l'Ajuntament del poble s'ha implicat, oi?
Sí,
sí,
sí.
No?
Sí, sí.
Heu rebut suport de l'Ajuntament en aquest sentit perquè us instal·léssiu al poble?
Sí. Sí sí sí, 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 sí.
Anaves a dir, perdona.
No, que el que em deies, que si era producte fresc i tal, per exemple, tot el que és fulla, enciams, espinacs i tal, es cull el mateix dia que surt la cistella.
Val.
O sigui que és un circuit de proximitat, però molt curt, perquè com més hores passa, lògicament, doncs aquest tipus de producte se'n ressent, i doncs, si la cistella surt al migdia, doncs al matí es cull tota la part de fulla.
M'agrada molt aquest projecte que us recomanem, la cistella de Montgai, fruita, verdura, aquest projecte de l'Anna i l'Oriol, superpersonal, i no només agricultura, no? També granja, escola, fàbrica de sabó, o tallers escolars?
Sí. La cistella es diversifica, és grossa, és, vols que arribi a tothom, al canvi creiem que estan els infants, que són el bressol del que serà el dia de demà la nostra societat. Per tant, és que crear uns bons hàbits alimentaris, tornar una mica enrere, ensenyar d'on venen les coses, d'on surten els animals, uns animals que estan ben cuidats, que formen part de la nostra família i que tu puguis tocar la llana d'un animal calent, que està viu, que et mira, que s'acosta.
Quins animals?
Nosaltres tenim gallines, tenim cabres, tenim ovelles, tenim conills i tenim una porqueta.
Es pot visitar, amb la família. Amb la família.
Sí.
Val, i són visites en grup?
Són visites familiars, que si en aquell moment s'escau una altra família, doncs anireu junts i si no estareu allà
molt bé, doncs,
la mar de
vindrem, no?
I llavors es pot visitar una part d'horta i una part dels animals de granja, es pot entrar en els corrals i collir els ous de les gallines, donar menjar
I a més a més,
animals.
Escolta, són molt digitals, perquè la cistella l'he descobert també per Instagram, molt activa, tu també, no? O sigui, ensenyes a través del teu Instagram, no?, com esteu fent aquesta collita, que jo crec que cal, és a dir, explicar també l'agricultura des de la digitalització.
Ah, exacte. T'apropem, que ets a la ciutat, t'apropem, mires el camp i si el vols veure t'esperem. Vull dir, és que tenim una horta de 1.000 metres quadrats preparada amb tot el seguit de verdures que surt de la nostra cistella i al voltant una granja escola amb els animalets.
Doncs felicitats, sou uns valents, fer aquesta cistella de Montgai. Molta sort i sobretot que hi hagi aquest consum de proximitat i que sí, per molts anys.
Esperem
Moltíssimes
que sí.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Nous camins, amb Fabián Mohedano.
Com fem sovint, volem dedicar una estona de la revolució a parlar de la formació professional, uns estudis que tenen cada vegada més alumnes que volen aprendre un ofici i entrar al món laboral el més format possible. Saludem a Fabián Mohedano, president executiu de l'Agència Pública de Formació. Què tal? Com estàs?
Molt bé. Bona nit i bona hora.
Content de veure't, fas molt bona cara. I també saludem a Jordi Marzo, és emprenedor, propietari de diversos restaurants. Què tal?
Bona nit, molt bé.
Bona nit. Avui volem parlar de la formació professional en l'hostaleria i el turisme i per això has volgut que vingués el Jordi, no? Hi ha molts llocs de treball en aquest sentit a Catalunya com a país.
Doncs sí, deixa'm que avui faig una mica de barri. Perquè el Jordi és un capitost de l'hostaleria al barri de la Bordeta, a Barcelona,
vale.
Del qual jo també en formo part.
A Sants,
A Sants, a la part baixa de Sants. I l'hostaleria és un dels sectors més demandats, amb més contractació, rècord de contractació, és el sector que més es contracta. Les contractacions són de curta durada i, per tant, doncs, hi ha moltíssima demanda i els empresaris, com avui l'emprenedor que portem, en Jordi, doncs, van desesperats per buscar bons professionals.
Clar, i el cas del Jordi és d'aquelles històries d'emprenedors que ens agraden molt, perquè és una mica de pel·lícula americana, escolta, Jordi, Quan feies quart d'ESO, treballaves estius i caps de setmana a la restauració, i ara ets propietari, atenció, de 3 locals, tens 20 treballadors, i què ha passat entremig, no? Déu-n'hi-do.
Doncs, primer de tot, 26 anys han passat, que es diu aviat, i, bueno, una història de molta feina, molt d'esforç, molt de sacrifici, i també complementat amb formació específica en el sector, i res, i anar fent camí.
I va ser exemple per tu, eh? Va ser, per exemple, director d'un dels restaurants del Nando Jumany, és correcte?
Correcte,
sí. És un referent per tu?
Doncs sí, sí, sí. És un pancaire. És, un...
és molt amic meu, a veure què dius, eh? Què anaves a dir del Nando? A veure, què vas aprendre del Nando?
Doncs, bueno, penso que no he vist a ningú amb l'esperit de treball d'ell. És una cosa, és un exemple amb moltes coses, però sobretot el que més em va sobtar és això. És la capacitat de feina que té i... Bueno, no, crec que no he vist a ningú treballar com ell.
Que bé. I el grup Tremendo és el somni de la teva vida?
És part de la meva vida, sí. No sé si és el somni, és el projecte personal de la meva vida. I ara ja a vegades em costa distingir entre què és vida i què és projecte personal.
I la fórmula de l'èxit, és a dir, hi ha molts emprenedors, eh? Perquè funcioni un negoci cal molt de treball, no? Molt d'esforç o
correcte.
Generar un bon producte, no? Què
correcte.
Més diries?
Per mi, la que m'ha funcionat sempre és l'esperit de sacrifici, d'esforç i bueno, també que sigui vocacional, és a dir, que estimis el que fas, que t'agradi el que fas, i ser-hi és molt important, també.
Uh-huh. És important destacar que el Jordi ha treballat molt, no? I, a més, sempre s'ha anat formant, no, Fabián?
Sí, jo el que voldríem explicar amb aquesta trajectòria formativa i professional del Jordi Marzo és que dintre de la formació professional també hi ha emprenedoria. Val? Igual que també hi ha innovació, igual que també hi ha transferència de coneixement des dels centres, és a dir, que potser s'associa moltes d'aquestes parts només a l'àmbit universitari, i no, en la formació professional també és possible, amb els estudis de formació professional, emprendre projectes, com és el cas del Jordi. A més, un projecte que té com tres realitats diferents i les tres molt ben pensades, molt ben buscades, i el que a mi m'agrada trobar en un restaurant, que és que sempre trobes els mateixos professionals, és a dir, que procura retenir el talent i, per tant, que les mateixes persones continuïn, i suposo, m'imagino que ell també procura que els seus equips també es formin.
Per cert, encara no hem dit el nom dels restaurants, no? Que estaria bé. Aprofita, Jordi.
Els tres es diuen Tremendo, cadascun té un concepte molt marcat i molt clar, llavors cada un, diguem que té un eslògan, tenim una vermuteria, que és amb el que vam començar, que és Tremendo, ens agrada el vermuting, tot just al costat vam obrir el restaurant, que li diem Tremendo, on s'anem als fogons, i una mica més avall, creuant la Bordeta, al carrer Parcerissa, tot just fa un parell de mesos hem obert la braseria, que es diu Tremendo, el caliu de la brasa.
Ara la pregunta, per què Tremendo, no? És a dir, us ha anat Tremendo, no? Que seria la broma que et fan, no? I per què aquest nom li vas posar?
Bueno, una mica, jo sempre dic una mica per dos motius. De petit era una mica mogut i entremaliat i em deien que era una mica Tremendo. I també, sobretot, per l'expressió que tant el meu germà com jo a casa fèiem quan la meva mare ens feia els plats de cap de setmana, que dèiem que això està Tremendo. I una miqueta
en aquesta... català correcte, no sé si Tremendo no és correcte.
No és correcte,
eh?
Segurament, però la utilitzàvem.
I Jordi, en el teu cas, no? Va ser una idea, no? També fer aquesta formació professional que la gent no hi pensa, perquè també quan fas de cuiner, no? També has de pensar com un negoci, no? La facturació, tot això, no? També com es porta una empresa, bàsicament, eh?
És molt important el que dius, perquè hi ha molta gent que porta molts anys treballant a base d'experiència i per manca de formació, doncs decideix emprendre i les coses no li van del tot bé. Llavors és molt important complementar, l'experiència és molt important, evidentment, però jo crec que la formació i la formació específica en cada cosa és important per poder tenir, com deies, que has d'abarcar molts camps, has de tenir coneixement en molts aspectes perquè el negoci vagi endavant.
És cert, que hi ha molta feina a la restauració a Catalunya. Fabián, fa uns dies el govern va aprovar un informe per planificar la formació professional. I què diu sobre el sector de l'hostaleria? Perquè ja es parla dels salaris baixos, no? Que és una qüestió a revisar, però que tenim, no? A Catalunya, que és un país turístic, molta restauració, moltes vacants que no es cobreixen, no?
Sí, de les 2.600 places en cicles de formació professional s'han quedat buides unes 1.400, per tant, pràcticament un 50% de les places buides. Per tant, des d'aquí faig una crida a persones joves o a persones que volen fer un gir professional a la seva vida, doncs a animar-se a estudiar els cicles d'hostaleria, perquè ara mateix realment tenim un problema. I és cert, doncs, que cal millorar els salaris, no? Que cal millorar la qualitat en el treball, això és indubtable, però també necessitem que hi hagi persones que s'interessin d'inici ja per la formació. Perquè és un sector que, com no és una professió regulada, La gent pot treballar de cambrer o de cambrera, no? Pot treballar en una sala, pot treballar en una cuina sense formació. I necessitem, doncs, que no hi hagi aquest intrusisme, sinó que siguin professionals que assumeixin el repte meravellós de convertir-se en un protagonista com el Jordi Marzo o com el nòvio de la Rosalía, no? Amb aquesta sèrie fantàstica de DVR, no? Que és sobre una cuina i que la recomano també molt.
Que, Jordi, tu recomanes que també els joves, no? Que estudiïn, no? Dedicar-se a l'hostaleria, és a dir, sí que hi ha, i coneixem casos, no? De gent cuinera autodidacta, no? Que, escolta, li agrada molt cuinar, no? I ha muntat un restaurant, però la formació és que, bé, jo soc del parer que ens hem de formar sempre, no? Facis la professió.
Totalment d'acord.
No?
Malauradament, en la restauració tenim molt d'intrusisme professional, com deia el Fabián. També és veritat que hi ha una oferta desmesurada de, bueno, no som capaços de tenir prou treballadors per amb tantes vacants que es generen i és veritat que la gent jove, doncs, per causa dels horaris, de les condicions, del que representa treballar a la restauració, doncs li costa entrar en aquest sector i voler-se formar en aquest sector.
Clar. Escolta, doncs ho recomanem molt, no? Sobretot perquè jo crec que és una feina molt sacrificada, no? Pel que fa als horaris, però també compensa, no? Al final.
Jo crec que... Jo recomano a tots els joves que entrin a treballar a la restauració primer, que tinguin un primer contacte, i si troben inquietud en això, que de veritat es formin, que val la pena.
Doncs, Jordi, enhorabona per aquesta trajectòria brillant, esforç, constància, talent, i Fabián, com sempre, gràcies per portar-nos històries, no?, d'emprenedors, no?, que tenen un somni, escolta, que el fan realitat i que no és fàcil, però que val la pena, eh?
I que al final el que necessitem són referents, persones amb noms i cognoms, com és el cas del Jordi, amb un barri que ha revolucionat quatre carrers amb tres restaurants que la gent està molt, molt contenta. I, a més, doncs, una part del barri que, de sobte, comença a tenir un color extraordinari amb aquests equipaments.
Doncs espero que vagis a pel quart restaurant, d'acord?
Poc a poc.
Ja tindràs el 4.0. Gràcies.
El que compta no és qui ets, sinó qui creus que ets. Andy Warhol. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals. Persones amb valors que, juntes, fem un món millor. Descobreix la nostra oferta formativa a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Sabies que tothom té dret a la lliure elecció de notari? Ja sigui en una compra-venda, a la firma d'una hipoteca o com a persona que adquireix qualsevol bé o dret, s'oferirà un assessorament imparcial, independent i gratuït. Si no en coneixes cap, contacta amb el Col·legi Notarial de Catalunya escrivint a info@catalunya.notariado.org o trucant al 93 317 4800 perquè t'informin. El notari tria'l tu.
En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem el programa i ho fem amb una frase de l'actor nord-americà Steve Martin. I està molt bé, diu aquesta. Sigues tan bo que no et puguin ignorar. Torno a repetir, Sigues tan bo que no et puguin ignorar. Per pensar-hi en parladors i en parladores, gràcies com sempre a tot l'equip que fa possible el programa. Jordi Pi, Jordi Portal, Jordi Borràs, Carla González i a la realització tècnica Ferran Badia. I ens retrobem demà diumenge a Catalunya Ràdio. Gràcies. Got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait.
With anyone, anyhow.